Garriga. A Mallorca van tenir problemes. Windows va caure-se-li el sistema i aleshores es van quedar una pila de passatgers a terra. A Madeira, tot de catalanets queixant-se que no podien tornar a casa. El transport i les vacances que generen i continuaran generant durant molts anys, doncs, problemes, incidències i algunes subjectes a reclamacions. Ho repassarem una miqueta, ja n'hem parlat en més d'una ocasió, però una miqueta per, si els hi ha passat alguna cosa a vostès, doncs que ho puguin rescatar. Sandra Clark, bon dia.
Bon dia.
Des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de l'Ajuntament de Sitges, és un dels tops, no?, el tema de les reclamacions de transport.
És un dels tops dintre l'oficina. De fet, crec que és un 8,8% de les reclamacions que rebem, que no està malament. La majoria són de transport aeri, encara que també tenim alguna consulta més que reclamació de transport marítim i alguna reclamació, que així fem memòria també, de transport terrestre, transport públic dels mortals.
D'acord.
També n'hem tingut.
El bus i el tren.
Bus i tren.
Sí. Ostres, podríem parlar del tema del tren, perquè m'avaries cada dia.
Necessitem un programa a part i molta gent aquí.
Que tindríem molts i molts exemples. Bé, doncs el transport aeri. El transport aeri està ja subjecte per la mateixa genètica del sistema a problemes.
Bueno, clar, és que a més, no sé, ho llegia, que el transport aeri, si compares amb fa 20 anys, ha augmentat moltíssim. Llavors, clar, més avions, més l'espai aeri més saturat,
hi haurà, doncs, problemes,
hi haurà,
segur.
Hi haurà incidències segures, sí, claro.
Aquestes incidències, evidentment, afecten els passatgers. Hi ha algunes incidències que també les busquen les companyies, perquè és allò de l'overbooking, aquestes coses que a vegades es...
Sí, no, que són produïdes per la mateixa companyia. L'overbooking, que al final és una denegació d'embarcament, és la pròpia companyia la que la produeix, perquè ha venut més bitllets de la capacitat que té l'aeronau. Llavors, clar, ha de preguntar als passatgers qui es vol quedar a terra. Jo he de dir que a vegades fent consultes o a vegades parlant amb amics que els hi ha passat això, jo tinc una amiga que se'n va anar a l'Amèrica del Sud, no me'n recordo quin país era, i van a l'vol de tornada cap a Barcelona, hi havia overbooking, van demanar-los aviam si algú es volia quedar, i ells es van quedar 2 dies més allà, amb l'allotjament pagat, amb un transport alternatiu que va sortir al cap de 2 dies, bueno, va allargar les vacances, però a vegades aquest overbooking no és tan llaminer com aquest que acabo d'explicar, i produeix moltes inconvenients a les persones.
Hi ha molta gent que va amb les vacances molt taxades i, per tant, doncs, si l'endemà vas a treballar, és un greuge afegit.
Exacte, o si tens un vol, un enllaç d'un altre vol, saps? Doncs tens un problema.
Tens un problema. A veure, d'entrada, què reclama la gent que reclama per la qüestió de transport?
Mira, principalment, a la UMIC, t'estic parlant, tenim reclamacions per retards. Aleshores, quan hi ha un retard de més de 2 hores, cal que la companyia et doni el que es diu el dret d'assistència, és a dir, aigua, menjar, i en la normativa diu que una trucada telefònica, però bueno, ara tots anem amb mòbils i allò de la trucada. Què veig jo que aquí les companyies fallen una mica? No pots donar 4 euros per persona per menjar i que s'esperin a un vol que sortirà d'aquí 2 hores i mitja, 2 hores, si és un retard de 2 hores, però aquest dret d'assistència també està en vols de 3 i de més de 5 hores.
Amb 4 euros amb prou feina tens l'ampolleta.
Clar, llavors, quan la gent em diu, home, és que em va donar un val la companyia de 4 euros i jo vaig haver de comprar-me, un bocata i no sé què, que em va costar. Important, tens el tiquet? Anem a reclamar. Perquè aquells diners te'ls has gastat perquè hi ha hagut un retard en el vol. Ja està. Si és de menys de 2 hores, doncs només et donaran aquest dret d'assistència. Si et compres alguna cosa més perquè realment l'import que t'ha donat la companyia és molt baix, doncs tu et guardes els tiquets i després reclamarem el que correspongui.
D'acord.
El que correspongui sense anar-nos a fotre una mariscada. Vale? No, en 2 hores no et donarà temps, però hi ha gent que s'ha d'esperar, imagina't un retard de més de 3 hores o de més de 5 hores, clar, aquella gent igual ha de dinar i ha de sopar. Pues aquells tíquets sí que te'ls has de guardar.
Però hi ha alguna estipulació d'un import del que pugui costar un dinar o un sopar? Perquè, clar, en funció del país on estiguis, això costa una cosa o costa una altra.
No, jo no l'he trobat aquesta regulació i generalment quan venen a fer les reclamacions i els hi pregunto, bueno, et van donar... A vegades em diuen, no em van donar res, que això també és, i llavors li dius a la companyia, home, estàs infringint un reglament europeu, tu mateix... I a vegades es queixa la gent que és que em van donar uns diners que era irrisori per la situació que estàvem vivint, perquè clar, igual a l'aeroport una ampolla d'aigua ja et costa 2,50 euros.
Per això, és a dir que d'entrada qualsevol despesa que ens ocasioni el fet d'haver d'assumir un retard,
guardem-nos el tiquet.
Hem de guardar el tiquet. Retard per embarcar.
Retard de la sortida.
De la sortida.
De la sortida.
I si el retard és de l'arribada, també hi ha alguna cosa?
Sí, si el retard és de l'arribada, o sigui, si jo arribo al punt de destí més tard, també es considera com un retard. Uh-huh. És a dir...
Però clar, si jo arribo més tard al punt de destí, no necessito manutenció.
No, clar. Uh-huh. Home, la demanarem si... Hi ha dues qüestions. Si jo vaig i veig... el meu vol a la pantalla i posa retraso, i generalment el que fan les companyies és enviar-te un correu electrònic o un WhatsApp dient-te el seu vol i et va informant de quan serà l'hora de l'embarc i quan serà l'hora de sortida. Però si jo agafo el meu vol puntual i el meu vol, pel que sigui, per una causa que no sigui imputable a la companyia, arriba més tard, crec que és un parell d'hores, també es considerarà retard.
D'acord. Mira, a mi em va passar anant cap a Estats Units. Uh-huh. Clar, el vol va sortir en tan puntual d'aquí, però va haver una tempesta arribant i aleshores, clar, van fer aterrar l'avió a Canadà i aleshores...
Vas arribar tard al teu destí.
Sí, no vaig reclamar res, però bueno... Però seria un exemple clar
sí, de que el meu vol ha sortit puntual a
Correcte.
L'hora, però ha arribat al destí tard. Uh-huh. Igual que sí... Jo agafo un vol, això va passar amb les tempestes de la Dana de les Illes Balears.
Sí.
Va haver un vol que anava a Barcelona, crec que era Maó, i no, o sigui, bueno, quan passava per Menorca no podia vorejar per la tempesta i tal, i va haver de tornar
a Barcelona.
A Barcelona. Uh-huh. I això també està considerat com un retard o com una cancel·lació en el seu cas. Aleshores, clar, hi ha moltes incidències que es troben als passatgers i que no són les que posa la directiva de la Unió Europea, no? Uh-huh. Llavors has d'anar jugant una mica amb la informació que han donat les companyies, en la regulació que hi ha i en com ha anat cada cas concret.
D'acord. Quan el culpable és el temps, i estic pensant del cas de la Dana de les Illes Balears, del cas de Madeira, de la setmana passada de catalans que no van poder sortir de Madeira, i a més no hi havia hotels, que ara ho comentarem. Mm. Quan la causa és del temps, és una causa no imputable a la companyia?
S'entén que és una causa extraordinària i aleshores en aquest cas, imagina't un retard per la Dana, d'acord? Uh-huh. De 2 hores, 3 hores, 5 hores. En aquest cas, podríem reclamar el dret d'assistència, perquè això la companyia sí que ens ho pot donar. Podríem reclamar, depenent de les hores del retard, un transport alternatiu o la devolució dels diners, si nosaltres ens apanyem per una altra via. Però el dret de compensació, quan la causa és extraordinària i no es pot imputar a la companyia com Microsoft o com la Dana... Uh-huh. Ja no el tenim.
D'acord.
Vale? Però, important, perquè jo això... Si imaginem-nos una vaga dels operaris de la companyia. Aquesta vaga, la companyia ja sabia que hi hauria i això no és una causa extraordinària, amb la qual sí que podrem demanar la compensació. Uh-huh. Ara, va passar a Frankfurt aquest estiu, que crec que van ser activistes medioambientals que van baixar les pistes, com que això la companyia no ho podia a priori preveure... Aquí és extraordinària la companyia.
D'acord. És a dir, aquí importa molt la previsió que es pugui fer sobre
exacte,
el fet.
Exacte.
Independentment de que sigui directament de la companyia o no sigui de la companyia.
Exacte. Si és una tempesta, o una, a causes meteorològiques, generalment el dret de compensació no opera, perquè la companyia ja ho sabia, això. O sigui, la companyia no podia preveure,
exacte,
perdó.
Exacte, la companyia no ho sabia.
Però si és una causa imputable a la companyia, com una vaga del seu, de la seva tripulació, aleshores sí que puc demanar, sí, el dret de compensació.
I si és una vaga... Ja, ara riso el risc, eh? Si és una vaga, jo què sé, dels que recullen les maletes, que no són empleats de la companyia...
Aleshores això és una causa que la companyia no podia preveure perquè no és dels seus empleats.
Vale.
I seria extraordinària.
D'acord.
I no hi hauria dret de compensació.
D'acord. Quina diferència hi ha entre el dret d'assistència i el dret de compensació?
Clar, el dret d'assistència és aquells diners que ens dona... O sigui, el dret d'assistència opera ja en, les, en els retards de més de 2 hores.
Uh-huh.
A partir de retard de 2 hores, el passatger té el dret d'assistència, és a dir, li han de donar manutenció. El que diu la llei és aigua, menjar i una trucada telefònica. Vale? Aquest dret d'assistència estarà sempre en tots els retards a partir de 2 hores. La compensació és quan la companyia ens reembolsa un import perquè hem sofert un retard de més de 3 hores i sempre està en funció de que no sigui una causa extraordinària, vale?
Uh-huh.
I estarà en funció de si és un vol comunitari o intracomunitari, en funció de la distància. Tindrem diferents tipus de compensació que la companyia. Són 250, 400 o 600.
Uh-huh. D'acord, és a dir, hi ha unes taules...
Exacte, sí, sí, reguladíssimes.
De...
eh?
D'acord.
Reguladíssimes. I he de dir que nosaltres les reclamacions que fem per retards de més de 3 hores...
Uh-huh.
Que és quan comencen a operar les compensacions, hi ha moltes companyies que sí que ens les accepten, no les accepten al consumidor en primer, a la primera reclamació prèvia, però sí que ens les accepten a nosaltres.
D'acord.
I que en cas que alguna que també ens ha passat no ens l'accepti, llavors ho podem enviar a l'Agència Especial de Seguretat Aèria.
Per tant, una cosa important, si fan la reclamació a la companyia i la companyia no l'accepta, no llencin d'entrada la tovallola.
No, clar que no.
Perquè pot haver la possibilitat que després, anant a un organisme oficial, que en aquest cas seria l'OMIC, a l'OMIC sí que li acceptin.
Clar, això ens passa moltes vegades, que venen... A més, mira, això ho pensava quan venia cap a la ràdio. És molt injust que la reclamació prèvia que fa el consumidor a la companyia per un mateix fet, amb la mateixa documentació, la companyia tingui una resposta tipus i la denegui. I que vinguin els organismes de consum, nosaltres per les vies de consum, que, els canals que tenim a les companyies, ho reclamem i ens ho acceptin. És que això no hauria de poder ser, perquè és, primera, perquè...
Sí, el fet és el mateix.
El
sí,
fet
sí.
és el mateix, els documents són els mateixos, i aleshores... tenim moltes més reclamacions de les que hauríem de tenir,
clar.
Però no per no voler treballar, sinó perquè és que emocionalment els consumidors es cansen.
Però la companyia, com ho sap,
sí,
la companyia juga el joc de que una part d'aquestes reclamacions denegades no arribaran.
Però hauria d'haver-hi un sistema, com passa, per exemple, en el sector de les assegurances, que quan nosaltres traslladem a reclamacions que no s'han resolt a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensió, a vegades per reclamacions presentades se li cobra com una taxa. No?
D'acord.
Clar, aleshores, sí, m'ho invento, la companyia aèria Equits té 300 reclamacions prèvies desfavorables i d'aquestes 300 arriben 200 a l'OMIC i 190 són favorables... Potser que fem algun mecanisme perquè realment es mirin les reclamacions dels consumidors, que són moltes. I a vegades no hi ha raons, però són moltes, però hi ha molta gent que té raó. I se li solucionin a la primera reclamació prèvia.
S'ha de fer sempre la primera reclamació prèvia abans d'anar a l'OMIC?
És obligatòria perquè el decret de mediació de consum, pel qual ens regulem uh-huh. tots els organismes de consum, exigeix que la primera reclamació, a més com a requisit, sigui la del consumidor. Llavors, el que ha de fer el consumidor és qualsevol incidència, cancel·lació, retard, pèrdua d'equipatge, que això també podem parlar-ne, denegació d'embarcament, qualsevol incidència que es tingui, el consumidor ha de fer la reclamació directament a l'empresa. La primera ha de ser seva. I ha d'esperar 30 dies a que l'empresa li respongui. En el moment que aquest consumidor té la resposta, o bé han transcorregut 30 dies i no han rebut resposta, s'han de posar amb l'organisme de consum del seu municipi, que serà l'OMIC si és un ajuntament o l'OFIC si és un consell comarcal, i han de presentar la reclamació amb tota la documentació. Si no hi ha fonament, des de les OMICs ho diem. Mira, escolta'm, per exemple, si algú vingués i em digués, no, és que una compensació per allò de Microsoft. És que la companyia no podia preveure que anava a caure a Microsoft, i amb la qual no hi ha compensació. De fet, jo quan ho vaig veure vaig pensar, estava a càncer, vaig pensar, ostres, és que ens arribaran un munt de reclamacions. Doncs no ens han arribat tantes. Entenc perquè la gent ha vist que ha sigut un engorro, però ha sigut una causa que la companyia no podria preveure.
Sí, si no podem reclamar la companyia, podem reclamar algú altre? Bé, clar.
La reclamació prèvia primera?
Clar, sí, perquè, clar, jo entenc que la companyia no en sigui responsable, però allò a mi m'ha ocasionat un greuge. Aleshores, jo tinc aquí a reclamar. Pregunto,
bueno, podries fer...
A Microsoft. És que, clar... Sembla que estic complicant la pregunta.
Seria una demanda civil, clar, perquè la relació de consum ja no la tens amb Microsoft.
Clar, la tens,
o sigui,
amb
per
la
via de consum no podries reclamar.
No, ja m'ho has contestat, queda clar. És a dir, si les demandes, les reclamacions de consum només les podem fer amb les empreses amb les que hem
tenim
establert
una relació
de
consum. És a dir, tenim una factura, tenim un número de comanda, tenim...
Per tant, oblidem-nos de Bill Gates.
Bill Gates no ens resoldrà, i anar contra Bill Gates al jutjat és una mica agosarat.
Complicat, correcte. I oblidem-nos de Sant Pere, si trona més del compte.
El que sí que podem fer, perquè pensava que anaves per aquí, és si la primera reclamació prèvia no ens funciona, la segona reclamació oficial de l'OMIC no té resposta o la resposta és desfavorable, tenim altres vies de reclamació. En aquesta matèria, cancel·lació, retards, sí. Podem anar a l'Agència Especial de Seguretat Aèria, que és on derivem a tots els consumidors que ens posen reclamacions i que a vegades l'OMIC no tenim resultats favorables.
D'acord. Sempre, des de l'OMIC sempre feu una valoració de la versemblança d'allò que es reclama, entenc.
Sí, perquè en la reclamació que nosaltres enviem a l'empresa la fonamentem. Aleshores, si a vegades no trobem el fonament jurídic exacte, vale? Però imagina't, una persona que la informació, o sigui, una persona que, mira, un cas que hem tingut, un consumidor que compra uns bitllets anada i tornada a un país a l'estranger, fora de la Comunitat Econòmica Europea, amb una escala en un país fora de la Comunitat Econòmica Europea. Quan arriben a l'aeroport, el passaport d'un dels passatgers presenta una irregularitat i li diuen que amb aquell passaport no pot volar, amb la qual perd el primer vol. Perds el primer vol, perds la connexió, perds tot.
No havies hagut d'entregar el passaport a la sortida?
Perquè... No, tenia una cosa al passaport i en el control de passaport, o sigui, quan tu vas a embarcar, diuen, no, amb aquest passaport no pots viatjar.
D'acord.
Vale? Havia passat tots els controls, i tots els controls de metalls i tot. Però clar, el primer vol el perd, amb la qual totes les connexions del vol d'anada cauen. I ells compren un bitllet i demanen a la companyia, demanen a la plataforma on han comprat si el vol de tornada el tindran assegurat, perquè clar, i a la plataforma electrònica on han comprat els diuen que això depèn de l'aerolínia. L'aerolínia que operava el vol els diu que sí, però que és la plataforma qui ha de fer tot el procés de reclamació a la companyia. I la plataforma els diu que no els hi torna. Perquè hi ha una lletra petita o una lletra a la pàgina web que diu que es podria perdre que no sé què. Llavors, jo m'ho vaig mirar la web i no queda tan clar. Llavors, jo no vaig apel·lar, no tenia cap norma que digués, o jo no vaig saber trobar cap norma exacta que digués el supòsit concret que m'estaven reclamant. Però vaig dir, el que sí que és veritat és que hi ha un principi d'informació al consumidor que no pot decaure mai en cap contractació, sigui d'un viatge, sigui... Llavors, la fonamentació jurídica, o sigui, en aquells senyors jo li deia, jo la norma exacta no la sé, però el que sí que sé, i fonamentarem la reclamació amb això, sempre fonamentem les reclamacions, perquè si no, bueno, tampoc podré lluitar molt per la resposta.
D'acord.
No?
Hi ha una cosa que de tota manera no he entès. Quan tu vas a un país de fora de la Unió Europea,
sí,
a l'aeroport de sortida no has d'ensenyar el passaport ja?
A l'aeroport de sortida has d'ensenyar el passaport, sí, però ells anaven cap allà. O sigui, ells agafaven l'aeroport, el vol era del Prat.
Del Prat, d'acord. Sí. Doncs si, quan al Prat presentes el passaport no van detectar la irregularitat
no,
del passaport?
No, és que va ser en el vol de sortida cap allà. Al Prat el van detectar.
Al Prat, havia entès que era l'enllaç.
No, al Prat el van detectar, llavors a l'enllaç ja no van arribar al transfer.
D'acord, perquè no havien pogut sortir del Prat.
Clar, llavors ells el que van fer va ser, compro uns bitllets,
sí,
compro clar. Un altre bitllet d'anada, però vull assegurar-me que el meu bitllet de tornada... Sí que estarà, sí que estarà.
I mentre van esmenar la irregularitat del passaport,
exacte,
entenc.
Exacte, però com que ningú els assegurava que el bitllet de tornada estigués, van comprar també un de tornada, o sigui, van fer un doble
doble.
Llavors, quan la companyia que operava el vol li va dir no, si aquests bitllets estaven lliures i podríeu haver volat, clar, se li havia donat una informació errònia o...
D'acord.
I llavors sí. No vam anar tant perquè jo no vaig trobar, a vegades no la trobo, la regulació exacta que diu en aquest supòsit exacte és la llei, és això. Vaig dir, bueno, doncs el principi d'informació, que és un principi bàsic per tots els consumidors i consumidores, a més eren unes persones que eren grans, amb la qual enteníem que podia ser un col·lectiu vulnerable, segons entén la llei de Codi de Consum de Catalunya, bueno, hem fet la reclamació en aquest sentit i estem esperant aviam qui contesten.
D'acord. No està resolta aquesta
reclamació. No, aquesta és l'única que... Quan he fet hi ha una no resolta i és aquesta.
I és aquesta, d'acord. A veure, ja que estàvem amb el tema de les danes i això, una de les qüestions, la setmana passada passava, tu comentava abans de començar, la qüestió aquesta dels catalans a Madeira, és a dir, persones que tenien el vol de tornada de les vacances a Madeira, hi ha una gran tempesta a Madeira i resulta que Madeira té les places hoteleres que té, que no són tantes, i que ja estan plenes. I aleshores, doncs, aquesta gent els diuen que els hauran de reubicar en vols en dies posteriors, que puguin sortir vols, però el que no els hi poden és garantir l'allotjament. Per què? Doncs perquè els hotels de Madeira ja estan plens. I aleshores, bueno, aquesta gent va queixar, no hi ha dret. Què passa en aquests casos? És a dir,
la companyia no pot treure allotjament d'on no n'hi ha. I llavors és aquella imatge que sempre surt per la tele de gent estirada
a l'aeroport.
Jo davant d'això, el que sí que faig és una comunicació a l'Agència Catalana del Consum, no tant perquè si no hi ha allotjament, Madeira és una illa, no hi ha més, és com Formentera, no hi ha més, allò és el que hi ha i tal... Entenc que la companyia no es pot treure allotjaments de sota la màniga, però sí que ho comunico a l'Agència Catalana del Consum perquè ells sí que tenen competència inspectora i sancionadora, i si ells consideren iniciar un expedient sancionador per aquests fets, doncs que siguin ells, perquè és l'organisme que nosaltres tenim de referència a la Generalitat. Perquè també entenc que hi ha un viatge emocional quan ens passa una incidència d'aquestes, no? I el consumidor ve enfadat perquè ha passat una mala estona. Llavors, dir-li a aquest consumidor, mira, escolta, és que si no hi ha allotjament, pues, òbviament, què volies que et portessin a casa teva? Per mi és una falta de respecte, però posar un coneixement de l'organisme competent en estudiar si allà pot haver una infracció administrativa o no, en matèria de consum, és l'agència, nosaltres ho traslladem.
Clar, perquè, clar, per una banda, la companyia té l'obligació d'allotjar.
Clar.
La companyia no té la responsabilitat que els hotels estiguin plens.
Exacte.
Però és veritat que si té l'obligació d'allotjar...
El que sí que és veritat que hi ha certes companyies que quan passa això compensen el consumidor.
D'acord, directament.
Sí, el que passa que, clar, que jo entenc que a vegades una compensació no et resol la vida. No?
I també deu dependre de la companyia.
I això és una diferència comercial que té la companyia. Però
quan tu pagues poc per un bitllet... Ja...
Bueno, clar, hem de saber on comprem. Això crec que ho hem comentat més d'una vegada. Hem de saber a qui comprem, perquè hi ha realment companyies de baix cost que volen molt barat. però tenen la seu fora de l'estat espanyol, llavors això és un problema a l'hora de reclamar perquè hem d'anar per la secció de consum europeu, i si tenen fora de la Unió Europea llavors és més difícil reclamar. Hi ha companyies que et donen més credibilitat que d'altres.
Estem pensant tots en una companyia irlandesa, oi?
Sí, bueno, però és veritat que els mateixos supòsits, la mateixa reclamació a una companyia o una altra es resol d'una manera diferent. Correcte. I nosaltres, des de la UMIC, com que fem una mediació, nosaltres no podem imposar cap mesura. I la reclamació és la mateixa. Uh-huh. Però uns ens contesten d'una manera i els altres resolen d'una altra. Llavors jo crec que també aquí hi ha la figura del consumidor responsable, que també hem parlat moltes vegades, que jo crec que tu has de saber també amb qui contractes, i si contractes amb depèn de qui, doncs has d'estar exposat, que no vol dir que no tinguis els teus drets com a consumidor, però segurament la reclamació serà més feixuga.
D'acord. Equipatges. Abans
equipatges.
Has dit. Després
equipatges.
També comentem equipatges. Una miqueta. Equipatges.
Equipatges, continuem igual amb allò de vols nacionals, l'equipatge de mà ens l'han d'acceptar. Uh-huh. S'està lluitant molt des de les associacions de consumidors perquè això que està passant, que et facin pagar per l'equipatge de mà, deixi de passar. Però de moment encara les aerolínies cobren per l'equipatge de mà. Això una, perquè és el top 10. Uh-huh. Si és un vol de dintre d'Espanya, jo me'n vaig a Galícia, a mi m'han de deixar pujar perquè hi ha una llei, una, no sé si és llei o reglament, no la recordo, que entén que el teu equipatge de mà va inclòs dins de l'import que pagues amb el bitllet. Uh-huh. Però si jo me'n vaig a França...
D'acord. És a dir, amb vols nacionals tenen l'obligació de deixar-te pujar equipatge de mà.
Sí, 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 perquè s'entén que està dintre de l'import que tu pagues pel bitllet.
I l'equipatge de mà és aquella maleteta de 20x30x30 o el que...
L'equipatge de mà és una maleta que té unes mides determinades. Ja, exacte, que podem pujar dalt, que no ens cal facturar... Que...
Correcte, això és equipatge de mà. En vols nacionals tenen l'obligació d'acceptar-lo.
Sí, sí, perquè és que si no te l'accepten, reclama.
Hi ha companyies que el cobren?
En vols nacionals a mi no em consta. D'acord. Cap.
En vols europeus...
Llavors la companyia sí que en aquests moments, com que no hi ha cap normativa que reguli això, doncs les companyies suposo que han trobat el buit i ho estan cobrant. Llavors, de moment...
És reclamable?
Tu pots reclamar. Uh-huh. Ara, la resolució de la reclamació no ho sé com dependrà, i en cap cas... Si la resolució és desfavorable, podràs traslladar-la a l'Agència Especial de Seguretat Aèria perquè no és competent en matèria d'equipatges.
D'acord, només de transport de persones.
Només de cancel·lacions, retards. D'acord. I només resol això. Llavors, en equipatges no resol, amb la qual tenim aquest... Podem reclamar, eh? A mi si em ve algú... De fet, hem tingut reclamacions l'any passat d'això. Uh-huh. I les hem reclamat i ens han dit... Les companyies, en totes les respostes que vam rebre, cap ni una ens va dir si retornem. No, ens van dir que allò era així.
I punt.
I punto. Llavors, clar, li hem de dir al consumidor que se'n vagi via judicial perquè no tenim un organisme.
I clar, ningú anirà via judicial perquè li hagin cobrat 20 euros per pujar l'equipatge, oi?
No. Tot i que, si vas a via judicial, fas una demanda que es diu demanda succinta, que és la demanda més que no necessites ni advocat ni procurador, però clar, com després et resolguin desfavorable...
Pagues costos.
Pagues costos.
Sí que pots reclamar si hi ha pèrdues, o retards,
si
o ha, extravius... O...
Si l'equipatge ve trencat, hi ha danys a l'equipatge, si ens perden el nostre equipatge... O si bé hem retard el nostre equipatge. D'això també vam tenir una reclamació a l'OMIC. Se'ns considera que hi ha pèrdua de l'equipatge quan passen 21 dies des de que la companyia ens l'havia d'entregar.
21 dies.
3 setmanes. Sí. Això ja has tornat de vacances i ja estàs treballant.
Sí, ja fa estona.
Ja fa estona. Aleshores, què hem de fer si el nostre equipatge ve trencat, la maleta ve trencada? També vam tenir una reclamació de maleta trencada. Ens l'han perdut i arribem... amb el que portem o simplement no ens l'entreguen mai. El primer que hem de fer abans de sortir de l'aeroport és presentar el PAR d'irregularitat al PIR. PAR d'irregularitat... no me recordo què vol dir la R. Bueno, ja em vindrà. L'hem de presentar al taulell de l'aerolínia o al taulell d'Aena. Per què? Perquè si no presentem això i després enviem un correu a la companyia. La companyia entendrà que nosaltres ens vam endur l'equipatge bé i que no, allà no havia passat res.
És a dir, en casos de pèrdua d'equipatge o d'equipatge malmès per alguna causa, hem de fer la reclamació al mateix aeroport.
Sí. Sí, abans de sortir de l'aeroport.
Abans de sortir de l'aeroport, aquesta és molt important.
És molt important, perquè aquell part d'irregularitat de l'equipatge ens servirà per acreditar que el nostre equipatge ha sofert un dany o no ens l'han entregat o el que sigui. Uh-huh. Llavors, amb aquella còpia d'aquell document, que nosaltres ens quedarem, el que hem de fer és la primera reclamació prèvia a la companyia.
Val?
Llavors, els hi hem d'adjuntar aquest parte. I els hem de dir, mira, escolta, el meu equipatge no ha arribat. Generalment, quan és una pèrdua d'equipatge, perquè primer és una pèrdua, un retard en l'equipatge, perquè primer és un retard...
Sí, abans de pèrdua ja és retard, clar.
Vale?
Sí.
La companyia es posa en contacte amb la persona i gestiona, aviam si pot recuperar, si aquell equipatge, en comptes d'anar a Brussel·les, ha anat a París i el retorna. Vale? Però què passa? Que estem uns dies sense... Jo ens va passar una consumidora que va venir i va dir... Jo anava per una reunió de feina, no me'n recordo de destí, i no m'arriba la maleta. Clar, diu, jo tenia una reunió de feina, no podia anar vestida. De qualsevol manera, jo em vaig haver d'anar a comprar una camisa, uns pantalons. Uh-huh. Lo bàsic, roba interior per canviar-me, roba de un xavo, el que fos... En una primera reclamació, la companyia no li va... Ella va presentar totes les factures. L'equipatge li va arribar 4 dies més tard. I en la primera reclamació, que ella va dir, no, jo vull que em tornin els diners que m'he gastat perquè no he pogut fer servir la roba que hi havia dintre el meu equipatge. Li va dir que no, va venir l'UMIC i li van retornar.
Mhm.
Lo mismo. Però és important que ens quedem amb la factura. Jo això ho dic perquè no perquè nosaltres siguem més bons, sinó...
Però va reclamar al sortir de l'aeroport.
Va fer el PIR.
Sí. Sí, és molt important en temes
d'equipatge. I va reclamar la companyia s'ha posat en contacte amb ella, li van dir que estaven buscant la maleta, però mentre ella va haver de vestir-se i llavors des de dintre la companyia li van dir, compra't el que necessitis i aporta'ns factura.
Ho va fer. I li van dir que no.
I va venir una enfadada, deia, home, és que a mi m'havien dit, dic, anem a... I sí, al final li van tornar els diners.
Déu-n'hi-do.
Així són les reclamacions, però que quan acaben bé és molt guai, perquè la gent se'n va molt contenta i tal, però hi ha moltes reclamacions que nosaltres no tenim endavant. Manera d'obligar, perquè no és la nostra funció obligar ningú, això t'obliga un jutge. Llavors, clar, també estem una mica de... del que decideixin les companyies en aquesta matèria. Ja està, vull dir, no hi ha més. Després jo hi ha una recomanació que faig, que és...
Fes-la.
Quan viatgem i portem coses de valor en una maleta que facturem, digue-li un ordinador que ens ha costat i que té una de contactes i una de feina i una... Fem una declaració de valor. O joies o coses d'aquestes, fer una declaració de valor, perquè si no després és molt difícil quan ens perden l'equipatge... El que fem és reclamar en funció d'un... No hi ha com les compensacions en els retards. Uh-huh. No hi ha una... Hi ha uns drets de vol, uns drets de canvi, de no sé què, que són quantitats molt petites. Llavors et pagaran el mínim, del mínim, del mínim. Si tu portes alguna cosa que és de valor, fes la declaració de valor quan embarris la maleta.
D'acord. Això t'ho demanen quan factures?
Sí.
D'acord.
Sí. És important, eh? Jo, depèn del que porti a la maleta, ho faria.
No has de pagar més per fer la declaració aquesta? Pregunto.
Resposta.
Sí.
Alguna resposta havíem de punxar avui, eh? I en aquesta punxem.
Perdó.
No, està bé, perquè mira, jo ara ho miraré.
Sí, no, perquè és interessant de dir, no? Si jo...
Jo et diria que segurament sí, perquè si no la gent ho faria.
Clar, llavors jo no, tot buf.
Jo, clar,
si porto mitja vida, oi?
És que si no després t'ho reclames i et diuen, m'han perdut la maleta, eh? Han passat més de 21 dies, maleta perduda. Què portaves? No, és que portava això, no sé què.
L'equip de joies de la reina Isabel.
Clar. Ho havies declarat? No, no t'ho pagaran.
Clar.
Llavors, clar, ho faré via judicial. Ho havies declarat? Via judicial,
si no
difícil.
Ho pots demostrar, no...
Exacte. Llavors jo recomano a la gent que viatgi amb coses molt valuoses que ho pregunti.
D'acord. El... Res, ens queden 3 minutets, però el transport marítim va diferent, oi?
El transport marítim no es regula per aquest reglament de la Unió Europea, es regula per una altra normativa, però retards en transport marítim, creuers que arriben tard al seu destí, que sàpiguen els passatgers que també tenen dret a sol·licitar el reembolsament, però això va per tants percents. I en funció de les hores de retard et reembolsen doncs, el 30, el 50 o el 75.
D'acord. És a dir que en casos de retard també hi ha una normativa ja estipulada.
Sí, com sempre, hem de fer la reclamació directa a la companyia i si no ens responen en 30 dies o la resposta és desfavorable, nosaltres podem fer. Tenim menys, no tinc ni una reclamació de transport marítim en el que va el 2024. El 2023 en vam tenir una.
D'acord. Clar, en cas d'avions és el mal temps, en cas de mala mar també
seria una causa extraordinària, perquè entenc que la seguretat dels viatgers va abans que qualsevol puntualitat que puguis
correcte.
Tenir.
Correcte. Per tant, doncs, és possible que pugui haver un retard per condicions marítimes.
Exacte.
I aleshores no ens podem agafar.
Bueno, ho podríem reclamar, però, però jo entenc que seria una causa extraordinària, que no seria imputable a l'empresa, i aleshores, pues, bueno, si no ens retornen els diners, l'única via que tindríem és la judicial.
Interessant. La gent viatja molt, la gent s'emprenya molt, perquè les companyies, doncs clar, fan el que fan. A vegades tornen i a vegades no, però ens quedem amb sobretot una cosa que ens ha cridat molt l'atenció del que ens ha dit la Sandra. Quan reclamem nosaltres com a individuals no ens fan cas, però després quan anem...
Bueno, no ens fan cas moltes vegades. Que moltes vegades deuen fer cas i jo no me n'entero perquè no m'arriba la reclamació.
Però moltes vegades que no es fa cas a les persones, després a l'organisme sí que li fan.
Això sí.
Per tant, important sempre presentar la primera reclamació individual i després, si no ens fan cas, no llançar la tovallola, si creiem que tenim raó, i anar a l'UMIC perquè la Sandra ens dirà mira, jo crec que sí que tens alguna cosa a rascar.
Mirarem d'on podem treure la fonamentació d'aquella reclamació. A vegades no tenim la normativa exacta, però sí que podem buscar altres elements que fonamentin aquella reclamació. I si no tenim raó, doncs informarem al consumidor de que, mira, això és així i
ja
li direm
està,
el que...
Clar, perquè a vegades podem pensar que tenim raó i no la tenim.
Exacte, també passa.
Això també passa i, per tant, doncs, aquesta funció d'assessoria entenc que també...
Exacte.
Que també des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de l'Ajuntament de Sitges doncs s'atén i s'atén bé a les persones. Esteu al carrer Nou?
Estem al carrer Nou número 12 i també estem a nivell 10 ubicats. Depèn del dia, si és el dia de visites estem a la UAC, que és els dimecres, els divendres, i si no, doncs a nivell 10, i si no, per telèfon o a umic@sitges.cat.
Doncs amb cita prèvia, Sandra Clar, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El més que bé, doncs més reclamacions de consum. I a tots vostès, moltíssimes gràcies per l'atenció, que passin un molt bon dia i fins demà.